Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, en l'informatiu d'aquest matí us explicarem notícies com, per exemple, que Creu Roja Joventut ha alertat que dues setmanes del tancament de la campanya de joguines de comarques gironines encara es necessiten prop de 1.200 joguines per cobrir la demanda a la demarcació i repartir-les entre 2.400 infants en situació de vulnerabilitat. O que, mentre Catalunya segueix la vaga sanitària, a Madrid Comissions Obreres ha convocat una vaga al sector de l'hostaleria pels dies 25 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener, coincidint amb els dies de Nadal, Cap d'Any i Reis. I tot això vol dir, amb l'únic ànim de posar-hi consciència a aquestes festes, que mentre la majoria de nosaltres en pràcticament una setmana seurem a taula amb la família o els amics, un plat de galets i carn d'olla, i somriurem perquè és Nadal, allà fora la vida continua amb la mateixa duresa de sempre. Pels de sempre. Des de gent que continuarà vetllant per la nostra seguretat o per la nostra salut, a gent que ho està passant malament amb la feina, perquè sovint, si no reclames, vius en un món injust. Ah, i això és el que fa mal de veritat. Infants en situació vulnerable que, malgrat tot, tindran il·lusió als ulls. Recordem-los a tots ells, també. Malgrat sigui Nadal. Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A les 9 saludarem a la presidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, Núria Guirado, justament avui que es compleix el 7è dia consecutiu de la vaga indefinida del sector de la infermeria. Amb ella parlarem de com han avançat les protestes, de les millores que reclamen des del sector i de les negociacions. Tot plegat en un dia on, com cada dimarts, a partir de les 10, saludarem el professor de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Xavier Pujades, per parlar de futbol i la treva de Nadal del 1914. Arribarem al punt de les 11 a fer la nostra tertúlia de gent gran, avui amb Eva Vives, Montse Lamuà i Ferran Serra. I a partir de les 11 serà el moment del nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, amb qui aprendrem nous conceptes filosòfics. Mitja horeta després, cap a 11:45, parlarem amb el director teatral Marc Rossich i també amb l'actriu Laura Porta de la comèdia La forma de les coses, que s'està representant a la sala Versus Glòries fins al 28 de gener. A les 12 encetarem una nova hora a la caravana i coneixerem la feinada que fan des de la Fundació Palia Clínic amb el doctor i fundador de la Fundació, Juan Carlos Trallero, i també amb un testimoni de la mateixa Fundació. I com és habitual, a partir de 12:45 del migdia obrirem una nova consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I acabarem programa parlant de moda amb la dissenyadora Inés Ferrés, fent humor amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja. I atenció, Joan, perquè avui descobrirem el guanyador o guanyadora de la panera cultural de la caravana.
Compte amb això. 3 minuts que passen de les 8 del matí. Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, fem un cop d'ull als titulars de la jornada. Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia.
Pendents d'Islàndia, on ha entrat en erupció el volcà de Grindavík, després de setmanes d'intensa activitat sísmica.
Sí, l'erupció ha començat passades les 10 d'aquesta nit, hora local. La lava es dirigeix a hores d'ara cap al municipi, que ja va ser desallotjat ara fa un mes per risc imminent d'erupció.
I notícia al Vaticà, que obre les portes a que l'Església beneeixi parelles homosexuals o divorciats.
La Santa Seu ha publicat una declaració doctrinal on aclareix que s'ha de fer al marge de qualsevol ritualització o imitació del matrimoni, per tal, diuen, d'evitar confusions.
Aquesta tarda també s'ha convocat a casa nostra una cimera de partits al Palau de la Generalitat per parlar sobre la situació de l'educació al país arran dels nefastos resultats de l'informe PISA.
La consellera Anna Simó insisteix que la base del problema és en les desigualtats dels estudiants i el seu entorn i no en l'origen de l'alumnat. Per això la titular d'Educació creu que la solució passa per posar més diners per millorar l'entorn social i econòmic d'aquests alumnes.
Una cimera, per cert, que coincidirà amb la segona jornada de la missió d'eurodiputats, que és a Catalunya, per analitzar l'aplicació de la immersió lingüística. Aquest matí es reuneixen amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, i visitaran també dos centres del Prat.
Vostè considera que la missió europea només serveix per malgastar, diuen, els diners. Després de reunir-se amb els eurodiputats ahir a la tarda, el Sindicat de Professors denuncia que els visitants venen amb una conclusió molt esbiaixada de l'ensenyament del català.
Anem cap als esports. Pol Corredor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Super Girona no no es cansa de guanyar.
Ahir, nova exhibició a Montilivi dels de Mitchell, que van superar per 3-0 l'Alavés amb gols de Dubic i Porto. Els gironins encara en el final de l'any amb l'objectiu de ser campions d'hivern.
Això sí, l'Uni Girona destitueix Laura Antoja.
7 mesos ha durat el càrrec. El club prescindeix de l'entrenadora, diu, pels mals resultats, especialment la derrota contra Estudiantes. El segon entrenador, Jordi Sargatal, assumeix el càrrec momentàniament a l'espera del transcendental duel de dimecres contra les Exart.
I a la cara B de l'actualitat, Núria, de què ens parlaràs avui?
D'un nou estudi que revela el futur de les persones que no s'acomiaden quan marxen d'una festa. Atenció, perquè contra tot pronòstic, aquestes persones ho fan bé. En uns minuts expliquem el perquè.
Doncs en uns minuts ens n'assabentem de tot plegat. Abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Gairebé 6 minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa fred, molt de fred, ambient de ple hivern, tot i que les temperatures han pujat una miqueta respecte a les d'ahir, allà on ahir feia tant de fred. Tot i això, està glaçant a pràcticament tot Catalunya, tret d'una estreta franja del litoral. Les temperatures diurnes, més o menys com les d'ahir, les màximes entre els 10 i els 15 graus, tot i que les comarques del Pla de Lleida, i per culpa de la boira, que serà persistent durant pràcticament tot el dia, aquí les màximes amb prou feines, en alguns punts, arribaran als 5 graus. Per tant, aquí un ambient de rigorós hivern, amb força fred i amb boira gebradora, que ara mateix afecta, com diem, molts punts del país. Allà on no hi hagi boira, un ambient força assolellat. Demà arriba un front de núvols, molt poc actiu, donarà força núvols arreu de Catalunya, sobretot al matí, nevades al vessant nord del Pirineu, per damunt dels 2.000 metres a primeres hores, sobretot de la matinada i matí, però baixant ràpidament fins als 1.100 metres, i arreu de Catalunya demà les temperatures seran com les d'avui o una miqueta més baixes, tot i que les mínimes poden pujar lleugerament. De cara als propers dies marxen aquests núvols, de fet ja a partir de demà a la tarda es tornarà a imposar el sol i les properes jornades de moment no esperen pluges.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. La zona de l'accident a la Ronda Litoral en sentit sud ja va molt congestionada entre Sant Adrià i la Diagonal Mar, però també s'hi sumen les cues habituals ben bé fins al tram de la Vila Olímpica durant 5 quilòmetres més. Continuen també els carrils callats pels accidents tant a l'AP7 a Vilaseca en sentit Tarragona com a l'N2 a Castellnou de Seana en direcció a Bellpuig. Retencions habituals amb cues que arriben als 5 quilòmetres tant a l'A2 des de Pallejà com a la B23 entre Molins i Sant Feliu, tot cap a Barcelona, o 3 quilòmetres més a la C32 a Sant Boi de Llobregat. Els trams habituals de la C58 també estan afectats, sobretot en sentit sud des de Montcada, a més de 4 quilòmetres. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia, Trias.
Molt bon dia.
Què? Avui panera cultural repartida.
Estem a punt, estem a punt.
Estem a punt. I els oients que vagin preparant el tràiler, perquè...
Sí, sí, sí.
És pesa, eh? Pesa molt, perquè hi ha molta cosa, ja.
Sí que és
cultural,
veritat.
Cultural.
Sí que és
molta
veritat.
Cosa cultural. I un helicòpter.
Ara, també, imagina't. Si
bueno,
pesa.
Clar, l'helicòpter és el que més pesa.
Sí, sí, sí.
Té
sí,
tot
sí.
Plegat.
Va, qui li donarem el bon dia avui?
Mira, a una bona amiga del programa de la casa i de la Júlia Julve, com és la Carme Ruscalleda. És amiga teva.
Sí, és molt amiga meva. Estiuegem al mateix lloc.
Epa!
Home, i la temporada passada li va deixar un missatge.
Sí, però que fas em vaig emocionar.
Fas paelles, com la Rahola.
Sí, sí, amb xoriço. Amb xoriço com...
Ja us convidaré. No, però va ser molt maco l'any passat a Camín, Rafa.
Sí, perquè, no, perquè es va posar malalta i la Ruscalleda, que sabíem que hi havia una amistat,
sí,
li va deixar un missatge.
Boníssim.
I tal. Però bueno, que avui li donem el bon dia per una altra qüestió, no per ser només amiga de Júlia Julve. La xef Carme Ruscalleda, que també és...
També, també, també.
Sí, sí, sí. No triem mèrits, la Rafa. Xef...
No, 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 això té molt de mèrit ser amic de Júlia Julve. La xef Carme Ruscalleda... Ja el procés de selecció és dur, saps? La xef Carme Ruscalleda ha estat investida aquest dilluns, ahir mateix, doctora honoris causa per la Universitat de Barcelona, en un acte al Paranimf de l'edifici històric, i Ruscalleda, guanyadora de 7 estrelles Michelin, déu-n'hi-do, ha rebut la distinció pel seu enfocament innovador, Trias, i per la seva dedicació a la preservació de l'essència de la cuina catalana.
Ep!
La cuina catalana... En bones mans de la Ruscalleda. La cuinera també ha reclamat, això m'agrada molt, al govern, una assignatura de cuina i nutrició a primària i secundària.
Boníssim.
Sí, no sé si és el millor moment per afegir matèries, saps què vull dir?
Que ho decideixin avui a la cimera.
No saturem el cervell dels nostres joves, que ja està prou saturat, però bueno, a lo millor si saps, per fer hamburgueses o nuggets, o el que sigui, això els hi dona. Doncs fa res, recordem, va visitar aquest programa, la caravana, acompanyada del seu fill, que per cert podeu recuperar la entrevista a la nostra aplicació Ràdio Estel Oficial perquè val molt la pena. Gran Ruscaller.
Sempre. A mi m'ha quedat un dubte, eh?
Quin?
És a Cadaqués on fas les paelles o no, Júlia?
No.
Ah, val, val.
O sí?
Deixa, mira, fa, saps? No, sap, no se sap.
Deixo intriga.
Però bueno, que
quan et convidi, bueno, quan us convidi ja ho sabràs. Ja ho sabràs.
Que són amigues, que són amigues.
Qui necessitarà vitamines aquest matí?
El Real Madrid. Senyorita...
Altra cosa no, però cançons xules les tenen.
Bueno, i tant, evidentment. I equip xulo també.
També,
clar,
també.
L'equip d'Ancelotti, l'equip de la sella d'Ancelotti, l'equip de la boca plena de xiclets d'Ancelotti va prou bé, està en números de campió de Lliga, veritablement, però li ha sortit un dur competidor, el Girona de Mitchell, que com s'explicava el Pol Corredoira, no afluixa i aira Montilivi, per mi, va aconseguir una victòria d'aquestes de campió. Aquestes que jo crec que marquen una mica la diferència perquè al final era normalitzar el que està fent, no? Vinga, una altra victòria. Mira que podria l'equip d'Ancelotti de la sella dels xiclets viure tranquil, perquè el Madrid, recordem, està a 7 i 8 punts per sobre de Barça i Atlético de Madrid, però és que resulta que tenim una anomalia perquè el Girona li treu 2 punts al Madrid. Està el líder.
És una barbaritat.
Està el líder. Ai, queda molta lliga, però escolta, veurem què passa en el duel Girona-Madrid pel títol. Per mi ja és pel títol. Evidentment, el Barça aquesta lliga no la guanya.
No.
Aquest és el, la meva conclusió.
Teu vaticinia?
És que és molt
arriscat,
és que és per mi és molt complicat ja, que perdin tots dos, no sé.
Complicat.
És complicat,
molt complicat.
En fi, l'esperança no s'ha de perdre mai, però jo ja l'he perduda.
Perfecte, perfecte.
Directament.
Va, aquí no li arrencarà el cotxe.
Vinga, cotxe espatllat. Estic una mica obsessionat, t'ho he de dir. Jo tinc dèries i una és aquesta. Cotxe espatllat per Xenoa.
Rafa Sanahuja, cruza la passarela.
Sí, cruzo la passarela i me tiro a los tiburones.
Ara.
I és que ahir vàrem tenir una nova gala de la nova Operació Triunfo a Amazon Prime. Segur que després l'Andreu ens posa una mica al dia.
Segur.
Però jo diria que a la gent li encanta Xenoa. Passa que jo crec que és la veritable protagonista de tot plegat, al final. Tu diràs, si li encanta a la gent, per què lo del cotxe? És que jo crec que es tracta d'aquest protagonisme una mica còmic,
Pues...
Els encanta que es perdi en els guions, clar, que deixi els triomfitos amb un pam de nas amb qualsevol comentari que no té cap sentit, no? Que faci cares, fa moltes cares.
Sí,
cares,
molt expressiva.
I ulls i fan moltes coses.
Sí, sí,
que digui
sí.
Coses que no tenen massa coherència, això també... Perquè, saps, ella fa com un recurs. Diu, ara jo he de dir alguna cosa, no sé què, diré qualsevol
i ja
cosa. I queda graciós. I a la gent, doncs, li agrada que ho faci regulint, que ho està fent regulint.
Mira, no? A casa nostra tenim una Xenoa particular.
Aquí a Ràdio Estel?
No.
Qui és?
Marta Torné.
Marta Torné seria la Xenoa catalana?
Mateix. Sí, li va passar el mateix amb Eufòria.
Val.
Ho doncs... feia regulint.
Però és divertit veure-ho. No? A mi em fa gràcia.
Sí.
He anat aquest matí a Twitter, dic, a veure què ha fet Xenoa.
Crec que és important, perdó per fotre a mi,
no, no.
Reclamar que els presentadors facin de presentador, no? Estaria lo seu, no? Hi ha un intrusisme laboral en els presentadors de tele.
Estaria bé.
Totalment.
Seria un detall.
I es nota, O sigui, qui sap fer-lo sap...
Roberto Leal.
Bueno, Roberto Leal.
Ho feia
Leal.
Molt bé.
Molt bé. Ho feia molt. De fet, era el protagonista també, però sí, sí. En positiu. Ah, Xenoa és... Una mica allò...
És un altre món.
És un altre món. Bé, Xenoa, vinga, que milloraràs, va.
Segur.
Millor el darrer programa, la darrera mitja hora del programa, igual surt bé la cosa.
Va, un minut i arribem a un quart de nou. Gràcies, Rafa. Anem a l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I I avui a l'informatiu us comencem explicant una notícia d'última hora pendents d'Islàndia, on ha entrat en erupció un volcà situat al nord-est de la ciutat de Grindavík. Les autoritats han declarat l'estat d'emergència.
Sí, aquesta ciutat ja ha estat evacuada. De fet, és la zona més propera a aquest volcà, situada només a 4 quilòmetres. Després de setmanes d'intensa activitat sísmica, finalment l'erupció ha començat passades les 10 de la nit, hora local, quan s'han produït diversos terratrèmols en el cràter de Sunjuka. L'Oficina de Meteorologia del Territori explica que ara aquesta activitat sísmica s'està desplaçant al sud. Per tant, la previsió és que l'erupció es desplaci també en direcció Grindavík, a la península de Reykjanes. El ministre d'Exteriors islandès assegura, però, que per ara no s'han interromput vols de sortida i arribada a Islàndia.
I canviem de qüestió a una altra també important, perquè la Santa Seu fa pública una declaració doctrinal que obre les portes de l'Església a les benediccions de parelles del mateix sexe o divorciats.
Sí, aquest escrit del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, titulat Fiducia Supplicans, aprovat pel Papa Francesc, afirma que serà possible beneir parelles formades per persones del mateix sexe i alhora aclareix que s'ha de fer al marge de qualsevol ritualització i imitació del matrimoni, diu, per evitar confusions. A més, reitera que la doctrina sobre el matrimoni en aquest cas no canvia. Així ha valorat la notícia Jordi Valls, portaveu de l'Associació Cristiana de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya.
És com una alenada d'aire fresc, no? Nosaltres feia molts anys, pràcticament des de que vam començar fa 32 anys, que estem demanant això, doncs que se'ns consideri com a persones, com a personetes, és a dir, no com se'ns diu sempre que estem fora del designi diví, sinó que som persones que estimem, que tenim fills i filles, que tenim, formem part de famílies, formem famílies, i per tant demanàvem una consideració en tant que persones i en tant que fills i filles de Déu, no?
D'altra banda, el periodista i religiós dels Sagrats Cors, Fernando Cordero, que ha format part de l'equip de comunicació del Sínode de Roma, ha destacat en aquesta casa, Ràdio Estel, en una entrevista al programa Sense Distància, que el document és una obertura de portes a l'Església molt important a nivell pastoral.
Lo que se nos quiere subrayar es que un corazón de pastor nunca cierra la puerta. De ahí que uno de los grandes vaticanistas y referentes, Andrea Tornielli, acabé de subrayar precisamente esto en Vatican News, en la web oficial del Vaticano, en la que pues se señala precisamente esto, que no podemos dar la espalda, no podemos cerrar la puerta a aquellas personas que se encuentren en esa llamada parejas irregulares, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Fernando Cordero ha admès que aquest document tindrà grans repercussions i l'ha qualificat de pas endavant a les persones de diversitat sexual per reconèixer el dret a l'ajuda i la presència de Déu a les seves relacions compromeses i amoroses.
I canviem de qüestió, perquè aquesta tarda s'ha convocat a casa nostra una cimera de partits al Palau de la Generalitat per parlar sobre la situació de l'educació al país. La trobada la va anunciar el president Pere Aragonès la setmana passada al Parlament i arriba després de conèixer els nefastos resultats de l'informe PISA.
Uns resultats que ara Educació desvincula de l'origen dels alumnes. De fet, a la comissió que es va celebrar ahir al Parlament, la consellera Anna Simó va voler insistir que la base del problema és, diuen, les desigualtats dels estudiants i també en el seu entorn. Simó afirma que si s'analitzen les notes dels estudiants fixant-se en la renda, els alumnes migrants i els autòctons treuen, diu, els mateixos resultats, siguin bons o siguin dolents. Per això la titular d'Educació reafirma que la situació passa per posar més diners per millorar l'entorn social i econòmic dels alumnes.
Analitzant bé allò que cal millorar, posant-hi els recursos, la focalització i les millores i tot allò que els centres són capaços de fer malgrat una complexitat molt alta que es troben a les aules, evidentment que hi ha marge per la millora, i molt, i de manera prou ràpida, sobretot si combatem la segregació escolar i la pobresa infantil. Repeteixo, som la quarta comunitat autònoma en pobresa infantil de tot l'Estat.
La consellera Simó insisteix que les competències bàsiques que es van fer després d'aquest informe de PISA comencen a mostrar millores en els resultats.
Tot i així, l'oposició critica la manca d'inversió en educació del govern i també el poc suport que reben els docents. Però tot i les crítiques, els partits estenen la mà a Simó per redreçar la situació i acordar canvis a la cimera d'aquesta tarda, Júlia.
Sí, tota l'oposició va retreure a la consellera que encara no s'hagi recuperat la inversió perduda durant les retallades. Des del PSC, Esther Niubó considera que cal escoltar els professionals i mirar també aquells centres que obtenen bons resultats, tot i les dificultats del seu alumnat.
Aquestes mesures són els docents, les direccions de centre, els que estan a peu d'aula, són aquells els que els hem d'escoltar, són a ells els que els hem de donar la veu. Hem d'identificar i aprendre d'aquells centres que ho fan bé, especialment aquells que ho fan molt bé, amb nivells elevats d'alumnat vulnerable o de complexitat.
I en aquesta mesa de partits, el PSC proposarà recuperar la sisena hora que va eliminar les retallades del govern d'Artur Mas. Des dels comuns, per la seva banda, Joan Carles Gallego va parlar de crisi educativa i per això creu que fan falta canvis.
Haurem d'abordar reformes estructurals de fons, no fer un gir gatopardià que canviï tot per no canviar res. Per tant, crec que haurem de ser capaços d'encertar el diagnòstic.
I davant de totes aquestes crítiques, la consellera Simó assegura que el sistema educatiu català no està en declivi i afirma que té unes bones bases a partir d'on millorar.
Una cimera, Júlia, que coincidirà amb la segona jornada de la missió d'Eurodiputats que està a Catalunya per analitzar l'aplicació de la immersió lingüística. Aquest matí, els representants polítics es reuneixen amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, i després visitaran dos centres del Prat. Ens ho explica tot plegat. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. En principi, l'objectiu és veure com funciona la immersió lingüística en directe a les escoles, però la setmana passada la consellera d'Educació, Anna Simó, valorava així la visita.
És demencial, aquesta visita, demencial. Per veure la maldita immersió, em diu que nosaltres hem intentat evitar i dir a la Comissió de Peticions quines podíem visitar, quins centres educatius del Prat podíem visitar i quines no. I sap quins dos centres han demanat de visitar i visitaran? Un centre d'educació especial i un institut. Bravo.
Perquè, com expliquen els sindicats, al centre d'educació especial la prioritat no és l'ensenyament de la llengua i a l'institut ja s'aplica el 25% de castellà després que un jutge obligués a fer-ho a petició d'una família. O sigui que en cap dels dos centres podran veure com s'ensenya el català als estudiants. Una qüestió que la consellera Anna Simó els podrà explicar als membres de la comissió cara a cara aquesta tarda quan es reuniran amb ella al Departament d'Educació.
I el sindicat de professors USTEC considera que la missió europea només serveix per malgastar els diners. Després de reunir-se amb els eurodiputats ahir la tarda, denuncien que els visitants no venen amb ganes de saber com funciona la immersió, sinó amb una conclusió molt esbiaixada contra l'ensenyament del català que necessiten justificar.
Exacte. Després de la trobada, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, va denunciar que els eurodiputats no volen entendre res ni tenen cap voluntat de saber com funciona realment la immersió lingüística. Per això va titllar la missió de circ i de pèrdua de temps. Segura va explicar que una eurodiputada italiana que forma part de la missió i que és jutgessa els va donar la raó, confirmant que la Unió Europea no té cap mena de competència en educació i que això ho gestiona la Generalitat.
No s'ha de judicialitzar en cap cas doncs, quin model d'escola ni quin model lingüístic s'ha d'aplicar en cap regió, sinó que per això estan les decisions que es prenen i que es legislen des de cada regió. I, per tant, el que ha vingut a dir és que ells no hi estaven fent res allà i no tenia cap mena de sentit tota aquesta parafernàlia que s'ha muntat per res.
Per això, Segura lamenta que aquests eurodiputats vulguin imposar la visió d'unes poques famílies determinades sobre el 70% de la societat catalana que està a favor de l'ensenyament en català.
Gràcies, Pau. Justament per parlar sobre la despesa de la missió, Junts ha explicat que enviarà una carta a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, perquè intervingui amb urgència per tal d'evitar que hi hagi missions d'eurodiputats com la que ha viatjat a Catalunya per avaluar el sistema d'immersió lingüística a les escoles.
Sí, en un missatge X, l'antic Twitter, la formació ha anunciat que demanarà a Metsola que investigui el cas i que es faci un informe detallat sobre les despeses ocasionades per aquest viatge als contribuents europeus. Des de Junts han afirmat que és un viatge per part de la dreta espanyola, que l'únic objectiu que vol és deslegitimitzar l'ensenyament en català i atiar la catalanofòbia.
I a tot plegat, el Consell d'Europa ha inclòs Espanya a la llista de països que seran avaluats pel Comitè de Monitoratge de l'Assemblea Parlamentària de l'organisme que analitzarà la democràcia i els drets humans a l'Estat.
Aquest comitè ha decidit incloure l'Estat per primera vegada a la llista de països que seran avaluats. Aquest comitè selecciona 8 dels 46 estats membres i cada any, de fet, n'escull 3. Enguany, Espanya ha estat escollida, juntament també amb Suècia i Grècia. Un cop s'hagi fet l'avaluació, els ponents encarregats d'aquesta anàlisi emetran un informe que inclourà una resolució dirigida, en aquest cas, a les autoritats espanyoles.
Vinga, va, i obrim plana política perquè Félix Bolaños ha anul·lat la reunió prevista que avui tenia amb el president del Tribunal Suprem, Francisco Marín. Fons del Ministeri de Presidència i Justícia ho vinculen a la impossibilitat de la trobada amb compromisos d'agenda.
La nova trobada està prevista per dijous vinent, a 6:15 de la tarda, al Tribunal Suprem. Cal recordar que Marín ja havia anul·lat la reunió prevista amb Bolaños, en aquest cas per dimecres passat, al·legant motius d'agenda, tal com ha fet ara el ministre Bolaños. La reunió s'ha de produir en ple xoc entre part de la judicatura i el govern espanyol arran de la llei d'amnistia negociada entre el PSOE i l'independentisme.
I el govern català impulsa el retorn de catalans que van marxar a l'estranger durant la crisi econòmica del 2008. Per fer-ho, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha posat en marxa un pla per facilitar la incorporació laboral i social d'aquelles persones que van marxar fa més de 10 anys perquè no trobaven oportunitats a Catalunya. Ens ho explica tot plegat Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Aragonès és fill d'una generació de joves que van haver de marxar de Catalunya perquè no trobaven una feina qualificada a causa de la crisi del 2008. 15 anys després, amb una millor situació econòmica al país, el president de la Generalitat vol facilitar el retorn de les persones que van haver d'emigrar per la falta d'oportunitats. Per això ha impulsat un pla de retorn que consisteix a oferir orientació laboral i social a aquells catalans que contemplin la possibilitat de tornar.
Els objectius de l'estratègia són clars. Donar serveis als catalans i catalanes residents a l'exterior, també en el seu retorn, si s'escau, com durant les seves estades a l'exterior, i contribuir a la projecció i acció exterior de Catalunya.
Per al govern, aquesta reincorporació servirà també perquè Catalunya pugui nodrir-se dels aprenentatges que han fet aquests catalans durant els anys que han viscut a l'exterior. Paral·lelament, la Generalitat també treballa per garantir el dret a vot de les persones residents a l'estranger a les eleccions europees del 2024.
Gràcies, Judit. I fem un darrer apunt en plana política perquè l'expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha deixat aquest dilluns la seva acta com a diputat autonòmic.
Sí, en un missatge a les xarxes socials assegura que és el final d'un viatge apassionant iniciat el 1983 amb els primers passos de l'autogovern democràtic. Aquest cap de setmana Puig va anunciar la seva intenció de proposar la convocatòria d'un congrés extraordinari del Partit Socialista del País Valencià per escollir un nou lideratge. Durant la reunió va argumentar que la nova renovació del projecte socialista exigeix noves idees, nous impulsos i també nous lideratges. Puig, president de l'executiu valencià entre el 2015 i el 2023, va perdre el poder després de les eleccions del passat 23 de maig, d'on va sorgir un nou govern, liderat en aquest cas pel PP, amb el suport de Vox.
I també us expliquem a aquesta hora que segueix la crisi en l'àmbit sanitari. Responsables de l'Institut Català de la Salut es reuniran amb les direccions de la 50ª de centres d'atenció primària de Barcelona, que han signat una carta en què amenacen de dimitir per l'acord del tercer conveni.
Preguntat per aquesta carta, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha explicat que la direcció d'atenció primària de Barcelona, de l'ICS, es reunirà amb els directius per abordar el neguit i també el malestar per aquest tercer conveni.
Avui hi ha una reunió amb responsables de l'ICS i del Servei Català de la Salut per escoltar, per veure com es poden abordar les inquietuds que han mostrat no només el sindicat, sinó també, sobretot, el seguiment que ha tingut amb infermeria de primària.
I segons ha avançat aquest dilluns el periòdic, un centenar de directius de CAPS i altres dispositius assistencials de Barcelona han avançat que presentarien la dimissió en el primer trimestre del 2024 si no reconeixen les competències de tots els professionals de l'atenció primària.
De tot plegat en parlarem avui d'aquí uns minuts amb la presidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, Núria Guirado. I més qüestions sobre la taula perquè la Generalitat posa en marxa un pla pioner per abordar la violència obstètrica amb 7 milions d'euros i 50 accions fins al 2028. Un pla que busca posar fi a procediments inapropiats, diu, rutinaris o no pactats.
I un dels procediments que estarà precisament al punt de mira seran les cesàries. L'executiu plantejarà que respectin les recomanacions internacionals. Per exemple, en els embarassos sense risc que entren al grup 1 de classificació Robson, les cesàries no haurien de superar el 15%. Un pla que inclou formacions no obligatòries als professionals o l'ampliació dels centres de naixement per parts naturals més enllà del que hi ha actualment a Can Ruti, a Badalona.
I canviem de qüestió perquè la sortida d'emergència de la discoteca incendiada el passat octubre a Múrcia estava tancada amb dos cadenats.
Així mateix consta l'informe dels bombers sobre aquest succés que va tenir lloc l'1 d'octubre i on van morir 13 persones totes elles joves. Quan van arribar al lloc dels fets, els bombers, amb dificultat, van haver de forçar dues portes bloquejades amb cadenes i candaus fins a poder arribar a una de les sortides d'emergència de teatre, també en aquest cas tancada amb una reixa d'acordió amb cadenat. La memòria, a més, revela que els bombers es van jugar la vida treballant en aquesta extinció del foc amb temperatures superiors a 500 graus centígrads.
I també parlem de mobilitat, perquè la Ronda de Dalt de Barcelona, l'autopista A2, el seu pas pel Baix Llobregat i per la C32 entre Sitges i Esplugues, són els trams de carreteres catalans on es produeixen més accidents. Així ho apunta un estudi europeu que també detalla que, tot i augmentar la mobilitat en els darrers 3 anys, s'han reduït un 7% els accidents de trànsit greus i mortals a la xarxa de carreteres catalanes.
Tot i que aquests 3 trams de carreteres on hi ha actualment més accidents, la via que té més risc continua sent la carretera de la Rabassada entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès a causa dels accidents de motocicletes. I és que a nivell global les motos i ciclomotors han estat involucrades en el 44% dels accidents amb morts i ferits greus, sense comptar els accidents que passen als carrers de pobles i de ciutats. I pel que fa als accidents greus de camions i vehicles pesants en general, on més accidents es concentren és el tram de l'AP7 entre la Roca del Vallès i el Papiol. El segon és una carretera local del Maresme, mentre l'A2 el Baix Llobregat, en aquest cas, és el tercer.
I a tot això, el Ministeri de Transports ja ha aprovat el traçat definitiu per incorporar l'N340 al tram urbà de Mont-roig del Camp, després que, amb la gratuïtat dels peatges, s'hagi reduït el trànsit en aquesta via.
El projecte compta amb un pressupost de 10,5 milions d'euros i preveu crear carrils per vianants i bicicletes i rotondes, també en punts estratègics. Aquests nous vials connectaran amb els existents als dos costats de la set amb una passarel·la sobre l'autovia, els ramals d'accés al camí de Casalot i a la via de tren, i un canal interceptor al costat de muntanya de l'autovia. Un cop fins als treballs, aquest tram de carretera se cedirà a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, que en farà la conservació i també mantenir.
I també us expliquem que el govern espanyol prohibirà el cobrament de comissions a les persones grans per treure diners de finestreta a les oficines.
Així ho ha detallat aquest mateix dilluns la ministra d'Economia, Nadia Calviño, després d'una reunió amb el Banc d'Espanya, les patronals bancàries i les associacions d'usuaris. Calviño ha reconegut que bona part de les entitats ja han pres voluntàriament aquesta mesura, però també ha reconegut que n'hi ha d'altres que no ho han fet. D'altra banda, ha dit que també s'allargaran durant l'any vinent les mesures per respondre a la pujada dels tipus d'interès i s'ampliarà el llindar de renda per accedir-hi. Entre d'altres mesures, es prolongarà la congelació de les quotes o la possibilitat de convertir gratuïtament les hipoteques variables fixes o mixtes.
I l'Ajuntament de Badalona treballa per reallotjar en un centre sociosanitari l'home amb dependència severa que aquest dilluns ha estat desnonat del local on vivia, al barri de Llefià.
Sí, els serveis socials intenten que aquest home de 36 anys i amb incapacitat física i també mental pugui estar a l'Hospital Germans Trias i Pujol fins que disposi de plaça en un sociosanitari. Aquest dilluns, una ambulància del SEM l'ha dut cap a l'hospital. Segons ha apuntat la plataforma veïnal Sant Roc Som Badalona, el trasllat a l'hospital és una mesura prevista en el dispositiu judicial d'aquest desnonament per garantir-li l'atenció immediata, ja que l'home no podia quedar al carrer.
I Creu Roja Joventut alerta que 2 setmanes del tancament de la 31a campanya de joguines de comarques gironines encara es necessiten prop de 1.200 joguines per cobrir la demanda a la demarcació i repartir-les entre els 2.420 infants en situació de vulnerabilitat, atesos per l'entitat. Què cal, sobretot, Júlia, però?
Doncs mira, especialment calen joguines per infants de més de 9 anys i per als més petits d'entre 0 i fins als 3 anys. Per als infants de més de 9 es recomana donar material esportiu, joguines d'estratègia, jocs de taula interactius i també calen llibres. I per als més petits es recomana la donació de jocs i joguines que promoguin l'experimentació i l'estimulació sensorial i que no continguin, això sí, peces petites desmuntables que puguin ser perilloses.
I anem cap a Vilanova del Camí, on el robatori d'una canonada en una empresa d'aquesta població ha provocat que durant el cap de setmana s'hagin vessat uns 20.000 litres de gasoil al riu Anoia.
Tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua s'han desplaçat sobre aquest terreny per fer la investigació i analitzar l'impacte que pot tenir i si hi ha una afectació a la fauna i flora d'aquest riu. Per ara, les primeres inspeccions no han detectat, això sí, peixos morts, i com a mesura preventiva s'han instal·lat barreres absorbents al riu per contenir el possible hidrocarbur que es pugui desplaçar.
I obrim plana cultural perquè l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, la Generalitat i la revista Time Out volen batre un rècord mundial de persones que van al teatre en un mateix dia. Per això volen omplir totes les sales el 16 de març de l'any que ve i que no hi quedi cap butaca buida.
La idea d'aquest 16 de març és que aquell dia tot giri al voltant de les arts escèniques i que el públic habitual al teatre i d'altres que no ho són tant accedeixin a la seva sala preferida i gaudeixin d'aquell espectacle que vulguin. Des d'avui mateix ja es poden comprar entrades per omplir les més de 150.000 localitats que hi ha disponibles. En parla Natàlia Garriga, que és la consellera de Cultura.
Creiem que pot ser la primera diada del teatre a Catalunya, una gran festa de tots els teatres, perquè hem de tenir en compte que participaran tant els teatres privats com els públics, com els ateneus, els públics, els nacionals, els territorials. Per tant, aquí convidar tothom a participar en aquesta gran festa de país.
I el mes de febrer vinent es posarà en marxa un comptador de total de butaques buides, així com el nombre d'entrades que s'han venut fins al moment. Els teatres impulsaran activitats i també una acció conjunta que permetrà visibilitzar l'èxit d'aquesta iniciativa.
I pel que fa a la música, el cantant Manolo García actuarà el 30 de novembre al Palau Sant Jordi.
És el segon concert del músic després d'un primer recital que farà en aquest cas el 18 de maig i pel qual ja no queden entrades. En aquest concert, Manolo García interpretarà en directe les cançons del seu darrer treball, que està format per un doble àlbum i que inclou els títols Mi vida en Marte i Destinos desplomados, i que han polvoritzat tots els rècords de venda. A més, en aquest tour, els espectadors podran gaudir en directe dels grans èxits que l'excomponent de L'Último de la Fila ha publicat al llarg de la seva carrera en solitari.
I Rafael ha programat dos concerts del Victoria Tour al Gran Teatre del Liceu.
Sí, l'artista presentarà les cançons del disc Victoria, escrit i produït per Pablo López, però també aprofitarà per repassar alguns dels grans èxits de la seva trajectòria, com ara Mi gran noche, Yo soy aquel o Como yo te amo. Els dos concerts tindran lloc, en aquest cas, el 29 i 30 de setembre de l'any vinent. I per tots aquells oients interessats, les entrades surten a la venda el pròxim dilluns.
Gairebé 6 minuts que passen de 8:45 del matí. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Obrim plana esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
Ara estava pensant, Como yo te amo, Super Girona, que recupera el liderat de primera després de superar per 3-0 l'Alavés a Montilivi.
La que va ser la seva gran noche. Partit molt seriós dels de Mitchell, perseguia dalt de tot. El primer gol arribava al minut 23, obra de Dubic, a falta de Sigankov, que finalment no va jugar, va ser la gran referència ofensiva dels gironins. Al minut 42, just abans del descans, Porto feia el 2-0. Ja la segona meitat, de nou Dubic, tornava a signar el tercer i definitiu gols pels blanquivermells. Al final del partit, Porto es felicitava per la feina de l'equip.
La gente tenía este partido como que teníamos que ganar sí o sí. El Alavés es un grandísimo equipo que te compite los 90 minutos, ¿no? Teníamos que hacer las cosas muy bien, buscarle muy bien los espacios para hacerle daño. Al final el equipo ha estado de 10.
Amb aquesta victòria, els gironins tornen a ser líders de la primera divisió, sumant 44 punts a la taula, dos més que el Real Madrid. A falta d'un partit aquest 2023, els de Mitchell volen ser campions d'hivern.
Això sí que necessiten per ser campions d'hivern, Pol.
El més important és que depenen d'ells mateixos. Queden dos partits per acabar la primera volta, un al Benito Villamarín contra el Betis aquest dijous i el més dur el dia 3 de gener a Montilivi contra l'Atlètic de Madrid. Si guanyen aquests dos enfrontaments, seran sí o sí campions d'hivern. Si no, hauran de veure què fa el seu perseguidor més immediat, el Real Madrid. El calendari blanc passa per un partit precisament contra l'Alavés dijous i un altre contra el Mallorca el dia 3 de gener, mateixes dates que el Girona. Si el Girona empatés un partit però el Madrid guanyés, els dos que li queden, el campió seria el Madrid, per gol a veres particular. Recordem que els blancs van guanyar per 0-3 en el famós partit de la patada de Nacho. Així que els gironins han de guanyar el que els queda.
En clau Barça, Joan Laporta manté ferma la seva confiança en Xavi Hernández malgrat els resultats dels últims partits.
Ho ha dit a l'agència EFE.
La confiança que tenim amb Xavi és total. Penso que a part dels seus coneixements és un gran entrenador, però a més té la virtut de que és una persona resistent, és una persona que protegeix els seus jugadors, la qual cosa diu molt a favor del Xavi.
El president del Barça confia que l'equip redreci el rumb de la mà de Lagareng. Ara bé, Laporta no ha amagat que l'exigència és màxima i ha advertit que si a final de temporada no s'han guanyat títols, s'hauran de prendre decisions. A més, ha dit que de cara al mercat d'hivern, si aconsegueixen tenir fair play financer, la idea és portar algun migcampista que compensi la baixa de Gavi. Laporta ha deixat clar que seria una sessió fins final de temporada.
El Barça, per cert, que coneixia aquest dilluns al matí el seu rival als vuitens de final de la Champions League, el Nàpols, i ara ja sap quins dies tindran lloc els enfrontaments.
Sí, el partit de vuitens d'anada jugarà el Diego Armando Maradona el 21 de febrer, mentre sempre que el partit de tornada serà l'Olímpic el 12 de març. El club blaugrana ja sabia abans del sorteig que el partit de tornada es faria a Montjuïc, un avantatge aconseguit després de quedar com a líder del grup H.
D'altra banda, la Lliga ja ha donat a conèixer els horaris de la jornada 20, que es disputarà el segon cap de setmana de gener, a excepció dels equips que participin en la Supercopa d'Espanya.
Una competició que se celebra a les mateixes dates a l'Aràbia Saudita i en format de Final Four, enfrontant d'una banda el campió de la Lliga amb el subcampió de la Copa del Rei i de l'altra el subcampió de la Lliga amb el campió de la Copa. D'aquesta manera, l'organització s'ha vist obligada a posposar els partits de Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid i Osasuna. Els blaugrana disputaran la semifinal de la Supercopa contra Osasuna l'11 de gener i hauran de recuperar la jornada de la Lliga en un partit intersetmanal el dia 30, precisament també contra Osasuna.
I atenció, perquè a través d'un correu electrònic el Barça ha fet saber als interessats que el carnet de soci i sòcia abandonarà el tradicional format físic a partir del proper any.
I és que el carnet de 2024 serà exclusivament digital, una decisió que el club blaugrana justifica per ser coherents amb les polítiques orientades cap a la sostenibilitat. En concret, el butlletí de l'àrea social informa que el 15 de gener el carnet digital ja serà accessible des de l'aplicació de socis, disponible tant per iOS com per Android. De moment, només hi ha un col·lectiu que seguirà rebent el carnet físic, el de socis i sòcies majors de 70 anys. No obstant, el club assegura que enguany aquest estarà fabricat amb materials reciclables.
Deixeu fer una queixa?
Sisplau,
endavant. És que, veiem una cosa. Que tinguem un carnet no físic del Barça, que estigui disponible per iOS i Android, em sembla molt bé. Que tinguem una T-mobilitat, amb el retard d'anys que porta, amb el sobrecost que porta, i encara per iPhone no estigui disponible, em sembla una absoluta vergonya per l'Ajuntament de Barcelona. Punt. I ja està. I el nou destí de Jonathan Giraldez com a entrenador seria el Washington Spirit als Estats Units, segons avançat Relevo.
Giraldez, entrenador del femení blaugrana, compareixia ahir davant dels mitjans de comunicació i confirmava que ja feia uns dies havia informat al club que a final de la present temporada deixaria el càrrec. Ho diu, diu que ho fa per buscar noves motivacions professionals.
En este impasse de tiempo, pues recibo una propuesta... una propuesta de trabajo por la inquietud que tengo de crecer después de la paternidad. A nivel familiar, pues es un cambio que a nosotros tres nos puede ir muy bien y que en un futuro seguramente lo agradeceré.
El míster no confirmava el seu nou destí, però només avançava que no seria Europa per tal de no haver d'enfrontar-se al Barça. Tot apunta que el de Vigo entrenarà un equip de la Lliga nord-americana. De fet, Relevo ja dona el nom, és el Washington Spirit.
I la Federació Catalana de Futbol ha celebrat aquest vespre l'onzena edició de la Gala de les Estrelles, que ha servit per premiar els millors de l'any 2023 amb Aitana Bonmatí i Oriol Romeu com a grans protagonistes.
Els dos jugadors han estat escollits com a millors futbolistes catalans de l'any. També ha rebut el guardó Pep Guardiola, elegit millor entrenador, que ha enviat un vídeo per donar les gràcies, ja que no ha pogut ser-hi presencialment.
Gràcies al jurat per el premi. Vull compartir-ho sí o sí amb el Xavi i amb el Pimi per el gran treball i gran temporada que van fer amb els seus equips i tota la seva gent, amb el Barça i les Palmes. I voldria dedicar aquest premi especialment, evidentment, al Manchester City i a tota l'organització per fer possible un any increïble que vam viure l'any passat guanyant el triplet, però sobretot voldria dedicar-ho que avui, aquest any, fa 15 anys que vaig començar la meva carrera com a entrenador amb l'equip de tercera.
Alejandro Valde del Barça ha rebut el premi a jugador amb més projecció. El premi de màxim golejador català de futbol de la temporada ha estat de manera conjunta per Gerard Moreno i Javi Puado, perquè tots dos van marcar els mateixos gols, 7 a la primera divisió. En categoria femenina, Irina Uribe, del Llevant les Planes, s'ha endut el trofeu amb 14 dianes, dues més que Clàudia Pina i Aitana Bonmatí.
I fem un darrer punt en futbol perquè el Sevilla ha destituït a Diego Alonso després que els andalusos quedessin fora d'Europa i després de perdre 0-3 contra el Getafe a la Lliga. Un resultat que deixa l'equip a les portes del descens a la competició. El tècnic uruguaià, però, ja té relleu.
Sí, serà el madrileny Quique Sánchez Flores. El club andalús ha anunciat la seva contractació fins al juny del 2025. El seu últim equip va ser el Getafe, d'on va ser destituït a l'abril pels mals resultats. En la seva extensa carrera ha entrenat equips com el València, l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol. Precisament el club blanquiblau hi va treballar entre el 2016 i el 2018. Sánchez Flores debutarà avui mateix a 14:45 contra el Granada al Nuevo Nos Cármenes, en un partit vital per la salvació.
I és que avui comença la 18a jornada del campionat de Lliga, però amb quins partits, Pol?
Doncs vine, amb el mencionat Granada Sevilla, duel urgències per tots dos, també el Rayo València, que decidirà el desè classificat, i l'Atlético de Madrid Getafe, amb els del Xolo, que no es volen despenjar del capdavant de la taula. Demà serà el torn pel Barça, que rep l'Almeria a les 7 a Montjuïc, en un partit per recuperar les bones sensacions contra el CUE. I com dèiem fa una estona, el Girona juga al Vilamarín dijous a les 7 de la tarda.
I en bàsquet, l'Uni Girona ha destituït a Laura Antoja després de la derrota del dissabte contra l'Estudiantes.
El càrrec de moment l'assumirà el segon entrenador, Jordi Sargatal. La directora esportiva Laia Palau ho ha assenyalat en una roda de premsa, que es tracta d'una jugada d'urgència per intentar revertir els mals resultats.
Aquest any hem fet una aposta important amb aquesta plantilla que podria ser d'Eurolliga, I sí, com a club tenim una urgència. Per tant, hem decidit prendre aquesta decisió perquè estem a mitjans de temporada, ja. Encara que no hàgim acabat la primera ronda, però estem a mitjans de temporada i que pensem que és el moment idoni per intentar revertir aquesta situació.
Sobre qui serà el substitut d'Antoja, Palau no ha volgut avançar pràcticament res, només que ha de ser algú amb rodatge.
Encara no està del tot tancat i per això no us ho podem dir. Hem buscat algú que tingui experiència i que sàpiga de què va això, perquè també l'adaptació sigui el més ràpid possible.
Dimecres les gironines enfrontaran la tornada dels setzens de final de l'Eurocup ja amb Jordi Sargatal a la banqueta.
I la seu de la Final Four de la Champions de futbol sala serà el Karen Demirchian Sport Complex d'Ervan, la capital d'Armènia, amb capacitat per a 6.900 espectadors.
Per complex el nom, els partits es disputaran el 3 i 5 de maig de 2024. Recordem que els finalistes són Barça, Palma, Sporting Club de Portugal i Benfica. Tot i això, els dos encara s'han de definir. El que sí que se sap és que divendres 3 tindran lloc les dues semifinals, mentre que diumenge 5 serà el torn per la final i el tercer i quart lloc. Erevan serà la tercera seu neutral per la fase final d'aquesta competició després de Zadar a Croàcia i Riga a Letònia, una designació no exempta de polèmica, ja que els quatre equips són de la península ibèrica i s'hauran de desplaçar com a mínim 4.570 quilòmetres.
El Palma, deies, eh?
El que menys 4.570 quilòmetres.
Deia el que la Palma sóc jo, amb aquests noms que em poses.
També.
Parlem de pàdel perquè Alejandro Galán i Juan Lebrón seguiran junts al 2024.
Tot i que fa uns dies es va anunciar que la parella no seguiria la temporada vinent, finalment una conversa posterior al màster final del World Padel Tour ha capgirat la situació dels tenistes. D'aquesta manera, Gala i Lebrón jugaran una cinquena temporada junts i buscaran tornar a la part més alta del rànquing després de no haver pogut rendir el 100% aquest 2023 pels problemes al genoll que arrossega Galán primer i per la lesió al colze de Lebrón després.
Gràcies, Pol, fins ara.
A tu.
8:45 del matí, anem a la cara B.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va. Ros, bon dia, eh?
Bon dia, què tal?
Què ens expliques avui a la cara B?
Mira, avui la primera gran protagonista d'aquesta nova edició de la cara B de l'actualitat és ni més ni menys que Cristina Pedroche.
Ah?
Ai.
Ep.
Ai. Què us sembla,
això? Les campanades estan lluny, encara.
No tant, eh? 12 dies.
Fixa't.
Tic-tac, tic-tac.
Ha decidit que no es posarà res.
No s'ha filtrat encara com anirà vestida.
No ho sabem.
Almenys jo no ho he sapigut trobar,
no,
eh?
No, que no.
Sou team Pedroche vosaltres o no?
No.
No.
Va, anem a parlar una miqueta de les campanades.
Cauen no. Malament tots dos.
Val. Anem a parlar de les campanades. Vosaltres, quina televisió les mireu?
Jo sempre les veig a TV3.
TV3, molt bé.
Però he de dir que aquest any l'aposta de Televisió Espanyola em sedueix fort.
Compte aquí, eh? Ramon García.
I Anna Mena.
I
especial col·laboració de Jenny Hermoso.
Sí.
M'agradarà. Jo crec que igual me la posaré.
Igual et canvies, eh?
Sí. Hi ha moltes autonòmiques que han decidit posar campiones de la selecció espanyola.
Sí.
Molt bé.
Jo sempre he sigut també com en Pol, de TV3, però aquest any amb Laura Escanes no em diu res.
Laura Escanes.
I Miqui Núñez.
Sí, però Miqui Núñez repeteix, no? Crec que l'any passat ja les va donar. No ho sé.
A mi el Miqui m'agrada molt.
Sí?
És un tio que em transmet bones valls.
A mi m'ha anat cap a baix, això de Miqui Núñez. M'agradava molt quan estava Operació Triunfo, però...
La venda te cayó, eh?
Sí, exacte, molt bé, molt bé.
Uau.
10, això. doncs què? Heu vist mai a la Pedroche donar les campanades? Perquè porta ja molt de temps fent-ho,
sí.
Eh?
I tant.
Sí, no? Ens agrada.
Els no vestits.
El que em fa gràcia és que és un lloc molt petit on ho fan.
Ja.
Sí. És a dir, el balcó aquell està en la Pedroche.
És un particular, allò, eh?
És que estava pensant això.
Sí. La Pedroche, qui sigui, normalment és el Xicote, no? Pedroche,
sí.
Xicote...
Aquest any també, sí.
Una parella que no té cap sentit, però bueno, es posen...
És la nit i el dia, no?, una mica. La veritat.
Es posen allà tots dos i sempre penso... Deben estar super, super, super pegats a les càmeres, sí. I et m'agòbia una mica.
Estava pensant que Rafa Sanauja i Pedroche efectivament també... té més sentit.
No, tampoc tindria cap sentit. Eh?
Seria molt xulo presentar les campanades, sí. Eh? A mi m'agradaria molt.
Xulo.
Sí.
Molt, moltíssim.
Tu i... Ves que Radio Ester...
No és el cas. Bé, parlàvem de la Pedroche, sigui com sigui, us agradi o no. El que és una realitat és que a la televisió espanyola, concretament a Antena 3, les campanades són sinònim de Cristina Pedroche. Aquesta és la realitat.
No ho dic jo, ho diuen les dades, perquè, atenció, la presentadora aquest 31 de desembre complirà una dècada donant ja les... Bueno, donant pas a l'any 9 Antena 3.
Oh. Seguit, oh. Anys,
eh? 10 anys seguits. Déu-n'hi-do.
Crec molt que sí.
És el
home,
Ramon
una dècada es diu aviat, eh?
Sí, sí, sí.
Comptant que Cristina Pedroche té només 31 anys.
Compte.
Va començar amb 21 anys.
Clar, ostres. Hi ha gent que té èxit des de ben petita, eh?
Però aquí la qüestió és que s'ha creat un fetitxe amb el tema del vestit.
Clar.
Eh?
Sí.
Amb el tema de què portarà, què es treurà...
Se'n començarà a parlar demà passat, ja.
Exacte.
Sí, 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 sí.
Llavors, més que ella, és el tema... Poses a una altra amb el mateix vestit, igual dona el mateix efecte, dic jo, no sé.
No, no, perquè ella té molta marca, Pedroche,
sí,
és ella.
És la persona, també.
Ah, ja. Poses a mi amb el seu vestit i ningú em veu, perquè sóc Núria Ros i no em coneix ningú. No
facis de menys.
No, va, és la veritat, és la veritat. Per què us dic tot això, va? Doncs perquè cada desembre, per aquestes dates, recordem que només falten 12 dies per començar el 2024.
12 dies.
12 dies.
Fixa't.
12 dies, que ràpid
no,
passa el temps.
No, és que està aquí tot, eh?
Sí, està tot.
És per cobrar, està bé.
Va, dèiem, a 12 dies per inaugurar el 2024, els mitjans comencen a especular, i en Rafa abans ho deia, sobre quin serà el vestit que portarà Cristina Pedroche durant les campanades. Això, us deia, jo no ho sé, crec que encara no s'ha filtrat ni crec que es filtri de moment, perquè crec que això se sap el moment que fa les campanades, no?
Es filtra algun cop?
No, no, alguna vegada s'ha sabut.
Algun cop s'ha filtrat, però normalment el que passa és que descobreixen el vestit allà, uau, el brutal vestido de Cristina Pedroche.
Sí, sí, sí. Bé, dèiem...
És una mina per fer clics, eh? El vestit...
Clickbait. Sí, 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 absolutament. Absolutament. És així? Funciona així, aquesta cosa.
Sí, la veritat és que sí. Ja llavors, deia, tranquils i tranquil·les, perquè el que sí que sabem és una cosa, i és el sou descomunal que cobrarà per fer-ho, per donar les campanades i donar la benvinguda al 2024.
M'agrada això, saber-ho.
De pasta.
Anem a jugar una miqueta.
Vinga.
La pregunta ja la sabeu, que sempre us pregunto el mateix. Teniu alguna idea? Mira, com a pista us diré que és molt bèstia, que traspassa tots els límits. O sigui, no crec que us l'espereu, eh?
Una cosa que vull...
Molt bèstia.
A quina hora comença? O sigui, a quina hora està ella treballant? Aquí no es posa.
No, ella arriba abans perquè s'ha de maquillar i han de fer la prova. O sigui, tècnicament, almenys unes horetes estarà abans.
Sí, home, segur.
Sí, sí, i tant.
Horetes. Però en directe, quan està? En directe allà?
Super poc.
55?
Sí, pocs minuts abans de les 12.
Minuts 55? Per fer els quarts, per
fins
fer...
Ahí...
15 minuts?
Fins a 5, sí.
Posem-li mitja hora, si vols.
Sí, no, perquè després, arriba, no, després hi ha els programes especials, que hi ha concerts i aquestes...
Sí, són uns 10 minuts.
Els típics que ningú veu, eh? Perquè tothom està brindant i comença a drinking i ja està.
Jo diria...
Per cert, que tindrem catxitos un any més, eh?
Ai, que bé. Oh,
és que sí, són tan bons.
Jo n'estic veient un mes, perquè vaig posar-me cada 10 minuts.
Exacte. Va, no canviem de tema, però, Júlia, deies.
70.000, 80.000...
Vale, va.
Hagués pensat 100.000, però dic, potser m'he passat.
Jo penso
jo crec que 60.000 o 70.000.
Crec que arribem...
Júlia diu 60.
Per mitja hora, una hora.
A 7 xifres.
Uau!
Què diu?
Com?
O sigui, què ha dit?
7 xifres?
Bueno, no ens passem, eh?
1 milió d'euros.
No, 1 milió no.
No, siguem realistes. Jo us dic que el cobre...
80.000 o
80.000. No, has dit 60.000 o 70.000.
Sí.
Mira, jo m'apunto al carro de la Júlia.
100.000. Diu el
jo dic 100.000 perquè has dit que és una borrada.
Val.
I per tant em fio.
Com que sóc tan pobre, potser m'he excedit. I per mi és una borrada.
Ah, que és menys.
No, mira, va.
Retiro lo del milió
d'euros. No, us explico. Bravo, Júlia. L'ha clavat bastant, perquè en aquest cas, segons ha avançat la Razón, la presentadora s'embutxacarà ni més ni menys que 60.000 euros.
Patapam.
És una borrada.
Val. És una borrada, no? Vull dir, per
10 minuts de directe, eh?
Val. Doncs el que dèiem, 60.000 euros pel programa especial de cap d'any, i atenció, perquè és el doble que cobrarà Alberto Chicote, que cobrarà uns 30.000 euros per acompanyar-la. És el doble,
mira.
Tal qual, el doble.
Pringat.
Bueno, pringat.
No, és que surt
doncs mira.
A 6.000 euros al minut, eh?
6.000 euros al minut.
Bueno, sí,
una barbaritat.
Està prou bé.
Sí.
6.000 al minut.
Són 60.000 euros per dir Feliz Año Nuevo.
Però tornaves a dir algo de Chicote
que estem fent malament.
De la
rebaixa
aquesta. I que cobrin
diferent.
Ja.
És que passa normalment, però a la inversa.
Ja.
Sí,
per tant,
és veritat, ben
doncs
vist.
Doncs mira.
Però aquí ens haguéssim escandalitzat també, saps? Si el Chicote hagués cobrat 60.000 i la Pedroche 30.000...
Sí, més i tot. Sí, és el més habitual.
Però les campanades... Aviam, una cosa. Si algú, això és Antena 3, no?
Sí.
Si algú posa Antena 3 a les campanades, amb carinyo cap a tothom, eh? Però per qui és?
Per
Chicote o per Pedroche?
Cristina.
Sí, sí.
Doncs ja ho tenim, ja està.
Si Chicote no hi fos, algú el trobaria a faltar?
Sí, ho podria fer ella sola.
És que podria fer-ho perfectament la Cristina Pedroche sola.
Sí.
Amb en David.
veritat. Igual està treballant.
No, també, jo crec que aquest any també se li ha pujat, perquè el sou és més alt aquest any que el passat, també perquè recordem que Pedroche acaba de ser mare, i suposo que el plus de no passar la nit amb la teva filla petita...
I l'IPC.
No és veritat.
Bueno, i que tot són negociacions.
Clar, i deu haver demanat una miqueta més.
Ho faig,
escolta,
que no faig.
Ara que fa 10 anys, allò que pot, vull dir-te, no sé.
Miqui Núñez quan cobrarà?
No tinc ni idea.
Almenys, suposo que menys.
Vaig a buscar.
Vinga.
Va, mentre ho busca, us explico que la Pedroche ha començat ja a escalfar motors per la cita i ha dit que està molt contenta de poder acompanyar de nou a milers d'espectadors a l'entrada del nou any. No és per menys. Si no estàs contenta amb 60.000 euros, fes-t'ho mirar.
Perquè si t'equivoques allò de les campanades, i són los cuartos, que et rebaixen sou...
Fas un Carmen Sevilla.
Ah, bueno, clar, no ho sé. Això ha passat, hi ha un vídeo viral a YouTube de tota la... errades que han tingut presentadors de les campanades. És molt graciós.
Sí.
És començar l'any fatal, això, però...
Inclús s'ha felicitat anys que no són.
Sí, també.
Això ja és de...
980.
De deure tu 60.000 euros a qui t'ha contractat, eh? Dèiem que està molt contenta. De fet, ha dit, sento el mateix orgull, entusiasme i alegria que la primera vegada. És una cosa que mai hauria imaginat. I ha afegit, cada any em proposo que sigui millor i estic convençuda que ho aconseguirem. Jo li diria a Pedroche, ja ho pots aconseguir, perquè per 60.000 euros que cobraràs no és per menys.
És una barbaritat.
A part de fer això, què treballa aquesta dona, a part de fer això?
Bueno, ara suposo que ha estat de baixa per maternitat.
Sí, era presentadora, sí, creadora de contingut també, sí, a Instagram. Sí.
Fa una miqueta de tot. Llavors, hi ha gent, per acabar i fer un llacet a aquesta notícia, dir-vos que hi ha gent que cobra 60.000 euros en una nit, bueno, en una hora, podríem dir, i després estem els altres que no cobrem això ni en 3 anys.
Unos tanto y otros tampoco.
Sí. És la vida, si tots fóssim igual, seria molt avorrida.
Sí, és així.
Algun dia potser arribarem a cobrar això.
Ens hem de posar tots vestits com la Pedroche. A veure què passa.
Saps? No, però no és només el vestit.
No ho vull veure. Us juro que no ho vull veure.
Ningú vol veure.
Acabo d'imaginar en Rafa Sanahuja vestit de burbujita.
Uau.
Amb lo mínim.
Al costat de la Pedroche.
I dient, ya llegan los cuartos.
No marxeis. Que ya llegan los cuartos.
En fi, Núria, va, més cosetes.
Ho hem dit a l'hora, eh? Va. Sí, canviem de tema i ara ho faig plantejant-vos una pregunta, que és la pregunta en majúscules. Sou d'aquells i aquelles que, per exemple, quan esteu en una festa, marxeu sense dir adéu a la gent? Ho heu fet alguna vegada, això? Estem parlant d'una festa, per exemple, en una discoteca, en un pub... Vull dir, no una quedada, que sou tres.
Però mira, cap allà, no, la peixera,
sí,
mira.
Sí, la cap de continguts d'aquesta casa és l'estrella de fer això.
Però...
Uau.
Opa, aquí! Vinga!
No, ho dic perquè va publicar un tuit i ho va dir.
Sí?
Sí, ho va fer públic.
Jo ho he fet alguna vegada, també, sí.
Però jo no
en una festa... vegada, també, no
una festa,
res.
No, jo... És la meva manera de marxar habitual.
És veritat.
Sense correcte. Dir res, absolutament.
Correcte.
És que m'agobia molt el tema de l'hola i l'adeu. Cada dia.
Jo no.
Sempre dius adeu.
Sí, sempre.
Sí, per norma general.
A tothom.
Sí. No.
Gent pel carrer, ja marxo, eh?
No, però, per exemple, el sopar, sense anar més lluny, el sopar que vam fer de Nadal,
correcte.
Jo em vaig acomiadar de tothom. No em vaig deixar ni l'apuntador.
Mira.
No em vaig deixar ningú. Però és una cosa d'educació, també,
clar,
jo crec.
Clar, aquí hi ha aquest debat, no? És educació...
Jo crec que sí.
Si algú et fa mandra...
I estàs dient a Sílvia Muñoz la teva cap maleducada.
No, li estic dient maleducada.
La cap de contingut d'aquesta casa.
No, que jo conec gent que no diu adeu, o gent que diu, bueno, adeu.
Sí, bueno, adeu, ja ens veurem, eh?
Un adeu general.
Jo faig un adeu individual. Perquè jo sóc així, jo potser em passo.
Hi ha de tot, escolta'm.
No dieu coses que no he dit, eh? No comencem amb els jardins.
Pol.
Jo, per norma general, sempre dic adeu a tothom.
Sí,
I ha de ser un cas molt excepcional, nivell, m'estic morint de son, o ja està, o no sé.
Clar. Molt excel. Bé, jo us diria, sigueu com Sílvia Muñoz. Jo us diria.
Sigueu
com ella.
Sigueu maleducats.
No, maleducats no, perquè no, precisament no és maleducada, però sigueu com Sílvia Muñoz, comenceu a fer... Perquè és el que diem, hi ha contextos i contextos. Vull dir, no marxaràs ara d'aquest estudi i no diràs adéu. Normalment ens despedim fins ara, però si estàs en una festa que hi ha 50 persones...
No, clar, si són 50...
No, 50... Aviam, no.
Júlia,
clar, és que estem parlant d'això, d'una festa, una discoteca, visualitzem-ho, sisplau.
Que a vegades les meves amigues m'han d'esperar perquè m'estic acomiadant de tothom.
Ui, això també, Déu-n'hi-do, això.
Júlia, en una rave de 500.000 persones...
A la Rave de Llinars, Júlia Julve, com s'ho faria?
O la meva parella també em diu, va, perquè jo m'acomiado de tothom.
Júlia Julve va al Cruïlla...
Quina paciència.
Si passa 3 mesos...
Clar, no torna.
Tot l'equip de producció, de llums...
Bueno, ara no poseu el llistó tan alt, perquè igual un dia no m'acomiado d'algú i es pensarà que no em cau bé.
Ai, s'ho pensarà, eh?
Clar, perquè no és així realment.
Sense cap.
Va, el que us deia, que perdem el fil. Comenceu a fer. Comenceu a no despedir-vos tant de la gent, perquè segons ha revelat un nou estudi de l'Institut de la Gestió del Temps de la Universitat New South Wales de Sydney, posen uns problemes aquí no, per dir els noms.
L'Institut de la Gestió del Temps.
De la Gestió del Temps.
A mi em perdonaran, però que això tingui fons públics.
No, però escolteu-me, va.
Ministeri del Temps.
Aquest Institut de la Gestió del Temps de la Universitat de Sydney diu que estalviar-se els comiats quan es marxa d'una festa, atenció, perquè permet guanyar fins a 2 dies a l'any de vida.
Però això en base a què?
Ara t'ho diré. Assumptes propis. Però aquest és el titular.
O sigui, agafes tot aquest temps que tu, Júlia, passes
no,
a caminar...
No, perquè llavors jo... La meva vida serà molt curta.
I guanyaràs, doncs, igual 3 o 4 anys de vida.
Doncs vinga.
Mira,
penso acomiadar-me de ningú ara.
Us explico un detall, val?
Sisplau.
En aquest cas, els investigadors d'aquest estudi han entrevistat a un total de 2.000 australians, val?
Uf.
Per comprovar que entre els qui prenen la decisió de marxar d'una festa i ho acaben fent... Passen uns 45 minuts, val? És a dir, des de que tu decideixes marxar fins que marxes, passen uns 45 minuts de temps.
Déu-n'hi-do.
De mitjana.
Sí, sí.
Llavors, què passa? Que aquests 45 minuts, amb una mitjana, posem-li, de 25 festes a l'any, no? A 25 festes anem en un any.
Sí?
Sí, 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 sí.
A veure, no estem parlant de festivals, eh?
Pensa.
Estem parlant d'anar a un pub amb els amics un dia, anar a una discoteca un altre dia, sortir per Cap d'Any, per Sant Joan, la Nit de Reis...
No teniu fills, sou solters.
No, clar, és que no tenim fills. Llavors, deia que d'aquests 45 minuts, amb una mitjana de 25 festes a l'any aproximada, sempre hi ha excepcions, equivalen un total de 18 hores i 45 minuts cada any, d'acord? I és precisament aquest temps, les 18 hores i 45 minuts a l'any, el que una persona pot arribar a guanyar en qualitat de vida si no s'acomiada de la resta.